Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Catalunya recupera a poc a poc la normalitat a tota la xarxa elèctrica, ho ha fet aquest matí, mentre que el servei de Rodalies torna a funcionar, això sí, ho fa de manera parcial. Bona tarda, sóc Carlos Losada i a aquesta hora podem dir que prop del 100% de la llum ja està restablerta a tota la comunitat i el transport públic, concretament metro i ferrocarrils de la Generalitat, funcionen amb el ritme habitual, a excepció, això sí, dels trens de Renfe. La connexió amb Madrid amb alta velocitat funciona, però no a la seva totalitat, mentre que el servei de Rodalies s'ha reiniciat, però amb moltes limitacions, sobretot la que va cap al sud de Catalunya. A l'estació de Sants continuen centenars de persones esperant que el seu tren pugui sortir. D'aquí uns instants anirem a l'estació de Sants. Abans, però, com sempre, ens interessarem per la informació de serveis. La jornada d'avui ha començat amb algunes bandes de núvols al sud i també al Pirineu i algunes boires a punts de l'interior. Tot i això, durant el matí el sol ha sigut el gran protagonista, està sent el gran protagonista arreu de Catalunya. A la tarda s'esperen alguns ruixats al Pirineu, per Pirineu i també a les Terres de l'Ebre. L'ambient ha estat fresc a primera hora del matí, al migdia tan càlid com el d'ahir, amb temperatures màximes que es poden moure entre els 20 i els 24 graus. Tant dimecres com dijous, el sol es mantindrà com a gran protagonista i començarem el pont de l'1 de maig amb un ambient molt primaveral. Les temperatures a partir de dijous pujaran i encara es dispararan molt més entre divendres i el cap de setmana, quan tocaran sostre màximes entre els 25 i els 30 graus. Sàpiguem ja com està la xarxa viària hores d'ara. Anem a conèixer-la amb el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. La veritat és que ara, en general, parlem de calma en aquesta xarxa viària, sense grans incidències que ens compliquin la circulació. Com a molt, hem d'anar a rondes a buscar-hi aturades. És el cas d'aquesta ronda litoral, retencions entre el Fòrum i la Barceloneta, en sentit Llobregat, això a la ronda litoral de Barcelona. Ronda de dalt, un pèl més carregada entre Vallcarca i la Vall d'Hebron, en sentit Besòs. Però vaja, com us deia, de moment, carreteres i autopistes catalanes, circulació tranquil·la, és tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tranquil·litat pel que fa al temps, també a la xarxa viària, menys tranquil·litat al servei de Rodalies. A l'estació de Sants encara hi continua a haver molta gent, moltes persones que esperen que surti el seu tren, ja sigui de llarga distància o també, sobretot, insisteixo, al servei de Rodalies. Allí a l'estació de Sants hi ha la Mar Puerto. Mar, molt bona tarda. Quina és la situació a hores d'ara?
Bona tarda, Carlos. Doncs la situació a hores d'ara és de calma, tranquil·litat, perquè la situació a poc a poc va recuperant-se, es va començant, sembla ser, a sentir aquesta normalitat, no?, de cada dia, tot i que encara amb afectacions, algunes que van afectant sobretot el servei de Rodalies, amb limitacions que afecten sobretot a la zona de Tarragona. La gent el que diu aquí és que molta paciència, molta calma, que mantenen encara l'esperança de poder tornar als seus destins. Ens explicaven, per exemple, molts turistes que han hagut de fer nit aquí a Barcelona i que esperen avui poder tornar al seu lloc d'origen, altres que volien viatjar a Madrid, que esperen poder-ho fer. O sigui, molta calma encara, no? Sí. Perquè diem que altres cops sí que és cert que hem sentit com aquesta indignació, no? Aquest enfado de la gent, no? Per no poder desplaçar-se. I ara, en canvi, tinc la sensació de que encara hi ha molt civisme. Sí. Aquí a l'estació es manté la calma i no... De moment hi ha normalitat. Molt. Sí que és cert que incidències dels serveis, però a poc a poc van sortint els trens.
Molt bé. De totes maneres, el servei de Rodalies ha estat interromput fins a mig matí, al voltant de les 12, a una. S'ha començat a reprendre parcialment aquest servei, però hi ha moltes afectacions. Mar, explica als nostres oients com queda aquest servei de Rodalies i quines són les afectacions que hi ha hores d'ara.
Doncs mira, anem línia per línia. L'R1, per exemple, ofereix un servei mínim entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes. També tenim, per exemple, l'R2 de Castelldefels a Granollers Granollers Centre, que també funciona amb servei mínim, amb circulació restablerta en tota la línia. L'R2 Sud, per exemple, de l'estació de França Sant Vicenç de Calders, que continua sense servei, malauradament. L'R2 Nord de l'aeroport a Massanet-Massanes, amb la circulació restablerta a tota la línia, sense possibilitat de complir horaris, això sí, i amb els serveis mínims. L'R3 de l'Hospitalet de Llobregat a Puigcerdà, amb circulació entre l'Hospitalet i Vic amb retards i sense servei en el tram de Vic-Puigcerdà, que està pendent de si Renfe estableix un pla alternatiu per carretera. L'R4 de Sant Vicenç de Calders a Manresa, amb també el servei mínim entre l'Hospitalet i Manresa. I l'R11 de Barcelona a Girona a Portbou, que només funciona de moment fins a Massanet. La resta de línies regionals que van cap al Camp de Tarragona encara no estan restablertes, el servei encara no està funcionant correctament i no hi ha previsió encara, tot i això, de quan succeirà.
Molt bé, doncs aquest és el dibuix que ens has fet de com està el mapa de Rodalies a les d'ara. Hi ha moltíssimes afectacions, molts serveis, molts hi ha restriccions, sobretot a les línies que van cap a la sud de Catalunya, cap a les comarques de Tarragona. Qualsevol novetat que hi hagi des de Sants, Mar, micròfons oberts, línies obertes, perquè ens ho puguis explicar, que vagi molt bé.
Gràcies.
Doncs molt bé, moltes de les persones que encara estan, com deia la mare, a l'estació de Sants han passat la nit, doncs alguns en aquesta estació mateix o uns altres en els tres pavellons esportius que l'Ajuntament de Barcelona ha habilitat aquesta passada nit per poder doncs descansar mínimament totes les persones que han estat doncs afectades, damnificades per aquesta gran apagada. El Mario Quero ha visitat aquest matí un d'aquests pavellons on hi havia moltíssima gent.
Així és, aquest matí ens hem passat pel pavelló habilitat de l'Espanya Industrial, on han passat la nit centenars de persones atrapades. Els afectats ens diuen que, tot i les circumstàncies, han estat ben atesos i agraeixen les provisions de menjar de la Creu Roja, tal com destaca Josef.
Bueno, yo elegí esto, pero había mucha comida y pistacho. Bueno, yo saqué pistacho, barrita de proteína, naranja, un agua, pero igual había leche, galletas, así que perfecto para desayunar.
Tanmateix, hem pogut descobrir casos com el de l'Helena Delgado, que va arribar ja a la tarda des de Londres i un cop al centre no va poder agafar cap transport que li portés cap a casa, veient-se abocada a dormir al pavelló.
Bueno, ens van donar uns matalassos, unes colxonetes i unes mantes, i bueno, la nit s'ha dormit el que s'ha pogut.
En la mateixa situació es va trobar el Joan i la Neus, un matrimoni gran de Figueres, atrapat a la ciutat després d'assistir a una prova mèdica i que avui tornarà cap a casa.
Pues arribem cap a l'estació a veure què passa, a veure com està la cosa, i segons com estigui aquí a l'estació, doncs potser anirem a trobar l'autobús, no ho sabem.
Aventura,
que ens ha tocat viure. Sí, mira, passat una nit de colònies.
Sí.
Per últim, també hem vist turistes afectats com el Sussol, un home d'origen nepalès que es mostrava francament agraït cap a la policia i als ciutadans per ajudar-li a sobreviure aquesta complicada nit.
Ni complicada, que ha seguit molt atentament el Mario Quero aquest matí des de l'estació de, concretament, l'Espanya Industrial, des de del pavelló de l'Espanya Industrial, on s'ha habilitat aquest, podríem dir, campament d'emergència per la gent afectada per aquesta apagada. Els hospitals catalans també han recuperat quasi la seva totalitat l'energia elèctrica i els grans ja funcionen amb el 100% d'energia segons el Departament de Salut. Pel que fa a l'atenció primària, aquest dilluns es van enviar 68.000 missatges informant de la desprogramació de visites a la tarda que es reprogramaran tan aviat com sigui possible. Durant l'apagada, els CAP van desenvolupar la seva activitat en la mesura que va ser possible. D'altra banda, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès fins a les 11 d'aquest matí més de 340 casos per administració d'oxigen en domicilis i també residències. Salut ha indicat que les dades concretes d'afectació en l'activitat assistencial de tot el sistema no se sabrà exactament fins als pròxims dies. I els que respiren avui una mica més tranquils són els restaurants i també els comerciants després de la gran apagada que va alterar el dia a dia doncs, de tothom. El Sergi Tor s'ha passejat aquest matí per l'eix comercial de la ciutat de Lleida. Sergi, quin ambient has trobat? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles. Doncs de la recuperació de la normalitat. Obrir el local i començar de nou després d'una jornada de paralització comercial absoluta, no únicament a Lleida, sinó evidentment a tota Catalunya. Petits problemes, això sí, el telèfon que no acaba de funcionar, o bé aixecar la porta. Avui no era el dia del comandament automàtic, era una obertura de braços. Jordi Caselles.
Bueno, ahir pues, bueno, va ser el dia que va ser, vam tindre el problema que vam tindre que baixar la porta manual, i avui l'hem aixecat manual, desenfrenant-la, i evidentment no hem tingut cap problema, que és el temor que teníem, però no, però perquè la vam desenfrenar, ho vam fer manual, i ara ja funciona.
Pesava molt la porta?
Home, pesa una mica, aquesta d'aquí que la tens que pujar així manualment, però bueno, però entre dos se puja.
Les vendes de la jornada d'ahir perdudes per a molts sectors, per altres no. Per exemple, el sector de les ferreteries sí que va funcionar molt la venda de llinternes i també de les piles. Per tant, són unes pèrdues molt difícils de valorar. Una comerciant de roba sí que mostrava resignació.
Suposo que alguna de pèrdua sí que pot ser possible, clar, perquè el millor que ha sigut un dia que la gent hagués pogut comprar i ja tot això pues, ho ha parat completament. Que la tarda no es veia, clar, ja tothom va tancar.
Mentre el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, qualifica de desastrosa la jornada d'ahir. L'apagada elèctrica va arribar quan les cuines ja estaven a ple rendiment preparant el servei del migdia. Els restaurants que tenien gas o foc de carbó van intentar cuinar, però com que no es va poder engegar l'extractor per la manca de llum, ja es va fer totalment inviable el servei. El 90% dels restaurants va haver de tancar i un 10% va continuar oberts a les fosques servint plats freds. El president de l'hostaleria explica que s'hauran de mirar quines pèrdues se poden cobrar mitjançant les assegurances o bé si hi haurà ajudes futures per part del govern de la Generalitat amb aquest sector.
Parlava el Sergi dels restaurants de Lleida. Doncs els restaurants del barri de la Barceloneta van tenir ahir un dia molt especial a causa de l'apagada elèctrica general. A banda d'algun que habitualment sempre tanca els dilluns, altres van poder salvar el dia amb els canvis de rutines i de plats i adaptant-se a la cuina, doncs les possibilitats que hi havia en aquell moment. Gairebé no van perdre menjar i de fet van tenir més feina de l'habitual perquè molts ciutadans, diuen, van decidir menjar fora de casa per passar les tones que hi havia, doncs que no hi havia llum als respectius domicilis. I el dia després de la gran apagada també és el moment de començar a pensar en qui podem o a qui podem passar la factura dels possibles desperfectes, ja sigui en un comerç, en un restaurant, en un negoci o en el domicili, o també, per exemple, si hem perdut un tren. La Iolanda Canales té respostes a tot això.
Un dels problemes que ha comportat aquesta apagada ha estat el de mobilitat. Dilluns no va funcionar el metro, ni els trens, ni ferrocarrils de la Generalitat durant gairebé tota la jornada, ni rodalies o regionals. Aquests últims fins i tot durant aquest matí. I molts usuaris no van poder tornar a casa seva. Però en aquests casos hi ha dret a una indemnització? No, com a molt, es pot retornar l'import del bitllet, com diu l'Imma Guillén, que és portaveu de l'OCU.
Com a molt, en principi no tenen dret a cap indemnització, sí. Ja d'entrada, però sí al reintegrament del bitllet, dret al reintegrament del bitllet o inclús a la reubicació en un altre mitjà de transport.
I continuem amb les reclamacions, en aquest cas amb les assegurances. És possible fer-ne si se'ns ha espatllat un aparell quan ha vingut l'electricitat? S'ha de veure d'entrada si es disposa d'una assegurança que cobreixi danys elèctrics. Però no només això, ho explica el Sergi Ortegas, que és el Departament de Dret Processal de Law and Economy.
Hauríem de revisar la pòlissa, val? I revisar si tenim cobertura per danys elèctrics. Llavors, què hauríem de fer aquí? És superimportant, Cruz. Hauríem de poder acreditar aquests danys. Val? És a dir, tu dius, per exemple, doncs, que s'hagin comès danys en alguns electrodomèstics. Sí. Què seria important? Fer fotografies en aquests electrodomèstics. Després, és important també les factures d'adquisició d'aquests electrodomèstics, si les guardem, també és sempre important. I si els danys fossin en els aliments, per exemple, doncs, també poder acreditar que aquests aliments estan deteriorats.
I precisament per evitar aquesta avaria, que s'hagi fet malbé un electrodomèstic per sobretensió, els experts diuen que hi ha uns aparells que protegeixen en aquestes situacions. Raül Rodríguez és subdirector de FEGICAT, de la Federació del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
Llavors, es col·loquen aquests protectors contra sobretensions, es col·loquen al quadre elèctric i actuen com un escut. Vale? És a dir, quan es detecta una pujada sobtada, tallen el pas abans de que la tensió arribi als aparells.
I també s'aconsella, d'altra banda, dirigir reclamacions o incidències per l'apagada tant a la distribuïdora com a la comercialitzadora.
T'explico també que els centres escolars de Catalunya han obert aquest dimarts al matí amb normalitat després de l'apagada elèctrica de dilluns. En concret, el 97% ha reprès l'activitat lectiva normal, però n'hi ha que registren incidències residuals en relació als subministraments d'aigua i llum. Això ho ha explicat aquest matí la conselleria en un comunicat. A més, persisteixen problemes pel que fa a la connectivitat, que està operativa en el 40% dels centres, amb la previsió que aquest servei es vagi recuperant recuperant quan es normalitzi la situació arreu de Catalunya. També s'han registrat absències puntuals de docents i personal d'administració i també de serveis que no han pogut arribar als centres per problemes de mobilitat. I ja que parlem de mobilitat, AENA ha informat fa uns instants que els aeroports de la seva xarxa segueixen operatius, tot i que recomana als viatgers que comprovin l'estat del seu vol amb les respectives aerolínies per si hi ha reprogramacions com a conseqüència de l'apagada elèctrica. Segons ha explicat l'empresa en un comunicat, aquesta nit els aeroports han adaptat els seus horaris a les necessitats dels passatgers reprogramats i ha afegit que no s'han produït aglomeracions significatives a cap ni una de les terminals. A l'aeroport del Prat s'ha suspès alguns vols, tant de sortida com d'arribada, com per exemple vols de Vueling que havien d'arribar de Elx, Màlaga, Bilbao, Sevilla o també des de València. Arriba el moment de fer una petita aturada per publicitat i després t'explico més històries d'aquesta jornada, més històries d'interès i que no passen per la gran apagada d'ahir.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. En los momentos más críticos sabes en quién confiar.
Unas 70 personas o por ahí escuchándonos en directo, alguno con un transistor a pilas, amigo. Qué es la vida, ¿eh?
Mira, de toda la vida, bien pequeñito y tal, pero me ha servido para estar escuchando, pues, todo el día.
Imagino que la COPE, por supuesto.
Cuando te haces preguntas, sabes a quién escuchar.
Si esto ha sido un fallo en la infraestructura, ¿puede repetirse en un futuro?
La pregunta que todo el mundo se hace a esta hora es si van a poder reclamar.
¿Cómo es posible el cero energético? El cero energético.
Apagón eléctrico en España. Escucha todas las claves en COPE y en COPE.es.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma, todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate dos gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro. Como el 3x2 en todos los detergentes, cápsulas y líquidos Ariel Sensaciones y Quitamanchas. Comprando 3, pagas 2 y así hasta 3.500 productos. Hasta el 12 de mayo. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui estan passant més coses arreu de Catalunya. Per exemple, un tema que també és d'interès força destacat, l'abús dels telèfons mòbils i altres pantalles té, diuen els experts, un impacte profund tant a la salut física com a les relacions socials dels adolescents. Tal com us estem explicant avui a COPE Catalunya i Andorra, la llum blava emesa per les pantalles pot alterar els patrons de son, provocant insomni i alteracions que, al seu torn, afecten la salut mental i el rendiment acadèmic, entre d'altres problemes. Des del punt de vista social, l'ús intensiu de telèfons mòbils pot aïllar els adolescents dels seus entorns, ja que passen més temps interactuant virtualment que de manera directa amb les persones que hi ha al seu voltant. En conjunt, l'abús de pantalles entre els més petits fa créixer les malalties associades al seu ús, com el mal de cap, l'ansietat o sobrepès. Això ho recull un estudi que ha coordinat Pablo Busó de l'Instituto Tecnológico del Producto Infantil. Havia estat aquest matí, arrere en COPE Catalunya i Andorra, la Yolanda Canales.
Espanya està apantallada. Així ho diu Pablo Busó, que és coordinador coordinador del Departament d'Investigació Infantil i Pedagogia de l'AIHU i ho fa amb dades a la mà. Més del 90% dels nens d'entre 4 i 10 anys passen més temps del recomanable davant el mòbil o d'un ordinador i això provoca problemes en el desenvolupament infantil i efectivament es tradueix en malalties concretes, com deia, cefalees o miopia, entre d'altres. I per posar-hi fre, hi ha un temps màxim d'exposició recomanats. Així, per exemple, entre 1 i 4 anys aquest temps hauria de ser 0 directament i entre els 4 i 6 anys 20 minuts com a molt. Quin és el problema? Fa uns anys només hi havia una pantalla a casa. Ara els més petits poden tenir fins i tot mitja dotzena d'opcions.
Estem parlant de fa 20, 30 anys, 40 anys. Estem parlant de que moltes vegades el que hi havia a cada casa era una televisió. Una televisió amb un canal, dos canals, cinc canals, com a molt. I aleshores hi havia un temps de pantalla. Pues ara la mitjana que estan dient-nos és que n'hi ha de 6 a 7 pantalles per hogar. El xiquet o la xiqueta té al seu abast 6 o 7 pantalles i n'hi ha un temps d'apantallament excessiu, molt més excessiu que abans.
A més, Bussó diu que els nens sí volen jugar amb els seus amics al carrer, però això requereix un esforç, una actitud activa per propiciar aquest joc. I estem en una societat, diu, on el més fàcil és mirar el mòbil per estar entretinguts.
Nosaltres quan fem les preguntes, el xiquet, la seva activitat preferida és jugar al carrer als seus amics. El que passa és que, clar, que també estem en una societat que està com que li fa por l'avorriment, no? Estar avorrits. Aleshores, el que és molt fàcil, no?, quan estem al sofà, és una actitud passiva i el més fàcil és quan estem avorrits és agarrar el mòbil i començar a... Allà estem entretinguts. Aleshores, el que requereix el joc i jugar amb joguets és una actitud activa.
Les famílies també entenen que aquesta sobreexposició és un problema, però sovint, diu, no saben quan és el moment de consultar un especialista ni tampoc a quin.
I també les famílies ens diuen el mateix. Ells pensen que és un problema molt important a la societat, que ja estem parlant d'un problema, però no està molt clar en quin moment jo com a família, si comença a comptabilitzar el temps que està fent una pantalla al meu xiquet o la meva xiqueta, en quin moment he d'acudir a un especialista i quin especialista és el que s'hauria d'encarregar d'això? Evidentment, nosaltres recomanem als pediatres o anar al col·le.
I això que el 96% de les famílies reconeix que intenta posar un mínim de disciplina i control en el temps, però alhora 3 de cada 4 admet que és molt difícil controlar aquest temps que els seus fills estan davant d'una pantalla.
La Mercè Botella és fundadora de Som Connexió, que és una cooperativa sense ànim de lucre que promou l'ús responsable de la tecnologia, especialment en l'àmbit de les telecomunicacions i també d'internet i, per tant, telefonia mòbil. Mercè, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, tu que en saps ben bé de la matèria, com s'hauria d'ensenyar l'ús saludable del mòbil, doncs, en general, als més petits i als adolescents que estan o que viuen enganxats?
Sí, doncs, clar, depèn de l'edat. Els més petits, fins a 3 anys, si pot ser que no toquin el mòbil. O sigui, això seria la referència, que ni el facin servir mai. A partir d'aquí, doncs, que el facin servir molt puntualment i sempre amb molta supervisió. I ja quan arriben a la preadolescència, adolescència, si pot ser que no tinguin un mòbil propi d'ús autònom, fins a partir dels 16. Això seria el desitjable. Sabem que la majoria de famílies, per pressió social i per moltes raons, acaben incorporant-lo entre els 12 i els 14. En qualsevol cas, si es fa una incorporació al mòbil, sempre ha de ser com molt progressiva, des de tenir molt pocs drets amb l'ús del mòbil, molt pocs, i molt poca intimitat, i anar-ho acompanyant els adults a mesura que van fer-se grans i van, doncs, demostrant que són conscients a l'hora, que van utilitzant-lo ells i no que el mòbil els utilitza amb ells.
I sempre, com deies molt bé, amb la supervisió d'un adult, pares o mares. Vosaltres teniu un repte important que heu posat en marxa fa poc, que és un dia sense mòbil. De què ha estat aquesta iniciativa, Mercè?
Sí, és més que un dia, és una setmana sense
una setmana,
mòbil. Sí.
Feu una aposta forta, eh?
Fem una aposta forta, és una proposta de fer salut, o sigui, de revisar conjuntament amb tota la família quin impacte està tenint el mòbil amb cadascun de nosaltres, tant adults com joves, per dir-ho així, i la proposta és que puguis viure l'experiència del que suposa estar tant de temps sense el mòbil. Llavors has de redissenyar moltes coses, perquè la majoria de coses les fem amb el mòbil. Agafar un metro, un tren, pagar, estar en contacte amb els estudis, a nivell laboral, hi ha molta cosa que passa a través del mòbil. Llavors, és, evidentment, s'ha de decidir en quin moment es vol fer, no cal fer-ho en un moment d'alta intensitat laboral, per exemple, o acadèmica, però sí que és una proposta de prendre consciència què passa en el meu cos quan durant 2-3 dies no tinc el mòbil, perquè són els primers dies que ho acuses més, com ho puc anar substituint i compartir-ho amb la família de quin és aquest, quin està sent aquesta experiència. Quan ja has passat els primers dies, que són els més difícils, i t'has anat habituant, normalment el que s'experimenta a partir del tercer dia o quart és llibertat. És una llibertat i te n'adones realment de quin mal t'està fent. Yeah. Doncs per això és important que sigui més d'un dia.
Clar, clar, clar. Crec que també recomaneu, podríem dir, aquest repte és que inclogui el cap de setmana, no?
Okay. Exacte, perquè és quan el mòbil ocupa més d'espai i, i a més, habitualment, d'una manera que és més fàcilment substituïble. Per tant, és començar amb cap de setmana és el millor de les propostes. Si algú no s'hi veu en cor, nosaltres recomanem que així sigui, però cadascú que acabi de decidir com fer-ho. I és molt important que sigui una decisió com d'iguals. No que els pares ho imposen en els joves, sinó que ho decideixen entre tots. Això és el que proposa la guia.
I, aviam, és una pregunta, jo crec que de difícil resposta, però jo te la he de fer. Com poden els pares establir límits, podríem dir, saludables per al temps d'ús de les pantalles als fills? Vull dir, tenint en compte que moltes vegades s'han d'utilitzar per fer deures o pel que sigui, no? Com podem establir aquests límits? O com es poden establir aquests límits, Mercè? Que és complicat, eh? Però, bueno...
Sí, a veure, els límits, quan fins als 12-14 anys, aquesta edat és bastant difícil, però si no el tenen és més fàcil, si no tenen el mòbil. Quan ja el tenen, s'han de fer acords i que passi alguna cosa quan no s'acompleixen els acords. És a dir, no podem fer-ho verticalment, només des dels adults. És molt difícil en aquesta edat. I l'altra cosa és que a partir dels 16 ha de ser un s'ha d'haver incorporat o s'ha d'estar incorporant l'autocontrol, que evidentment estan dissenyats perquè no sigui possible, però llavors aquí tenim la família com un espai, la família, les amistats, com un espai d'autoajuda i de comunitat que t'ajuda a fer-ho.
Aviam si les famílies s'animen a fer-ho i ens desenganxem tots plegats una mica de la dependència d'aquest aparell, eh? Mercè, gràcies.
Exacte. Per salut, ho recomanem molt.
Mercè Botella, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I els telèfons mòbils, les pantalles que provoquen ansietat, sobretot, també, que és una de les... Diuen que és una resposta natural que tothom pot experimentar, això de l'ansietat, però que quan es cronifica pot arribar també a condicionar tota una vida. En la societat actual sembla que conviure amb estrès i preocupacions sigui gairebé inevitable, com si la velocitat i l'exigència fossin part obligada d'aquesta existència. L'ésser humà necessita, doncs, calma, espais de pausa i eines per gestionar les emocions. Crec jo que l'ansietat ens diu coses importants sobre com vivim i que escoltar-la amb atenció pot ser una oportunitat per canviar el rumb. Però l'ansietat viu, està molt present en el nostre dia a dia. Com podem gestionar-la? Doncs a Herrera en Copa Catalunya i Andorra ens ho ha explicat la Carol Palma, que és psicòloga del Consorci Sanitari del Maresme, que ha estat amb la Mar Puerto.
Sí, és cert que estem exposats a la pressa, a la pressió, a l'estrès, a milers d'estímuls externs, familiars, socials, culturals, laborals... I la gestió de tot plegat, doncs, no és fàcil. Tothom està exposat a tenir una crisi d'angoixa al llarg de la seva vida, però tenir-ne o no depèn tant de la personalitat de cadascú com també de les eines que tinguem per gestionar els nostres sentiments i les emocions. A vegades, la crisi d'ansietat és inesperada i en situacions fins i tot d'absoluta calma, fins i tot dormint, i el desencadenant doncs, pot ser una simple sensació física, un pensament, una olor o un soroll, i la persona no ho connecta amb res. Ho pateix gairebé un 7% de la població i afecta el doble de dones que homes, sobretot en edats dels 35 als 65 anys. Una incidència que després de la pandèmia, a més s'està veient que va en augment també, sobretot en els adolescents i també amb nens, que segons els experts ho pateixen de forma diferent. De tot plegat, ens ha parlat la Carol Palma, que és psicòloga al Consorci Sanitari del Maresme, professora de la la Blanquerna i vocal del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
Normalment l'ansietat és una reacció normal. S'acceleren una mica tots els mecanismes perquè el cos percep que hi ha un perill. Quan el perill és real i l'atac d'ansietat ve després, és normal. El problema ve quan el cervell representa que hi ha un perill quan no n'hi ha. Al carrer, a les cues, a l'autobús, a qualsevol, associa llocs de seguretat i llocs de perill o situacions.
Quan es pateix per primer cop una crisi d'ansietat, és tan impactant que fa que es desencadeni la por a tornar-ne a tenir una altra. Aquí els psicòlegs fan diverses recomanacions.
Una de les consignes que donem és estar al costat de la persona que té ansietat, retirar-la a un lloc on hi hagi menys estímuls, intentar acompanyar-la que controli o que baixi el ritme de la respiració, que respiri lent, no profund, i a partir de la respiració que siguem molt previsibles per a aquella persona, que miri els ulls, que contegi amb tu el ritme de la respiració, intentant que no faci una hiperventilació, que sí que és el que donarà més símptomes fisiològics i, per tant, més por.
A més, hem de pensar que els episodis de crisi són breus en el temps i, per tant, és bo recordar-ho, a més de reconèixer els símptomes per rebaixar la desesperació i pensar què passarà, que durarà pocs minuts.
Estem parlant d'ansietat avui aquí a COPE Catalunya i Andorra. Volem parlar amb una protagonista que es diu Maria Sucedión. Maria, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb tu volem dialogar d'això, d'ansietat. Has participat en un llibre que es diu Ansietat, a mi també em passa, en el que tu, en certa manera, ets una mica protagonista, no? Com descrius els inicis del teu trastorn d'ansietat i agorafòbia? Explica'ns.
Doncs, a veure, jo el que tinc molt clar és el primer dia, el primer atac d'ansietat gran que vaig tenir, que va ser un dia de Sant Jordi, a Barcelona, en el que, clar, jo estava en un espai molt ample i amb bastanta gent, bueno, molta gent, i jo, doncs, vaig començar a tenir taquicàrdies, em pensava que no podia respirar, tenia la necessitat d'escapar-me d'aquell lloc, diguéssim. I doncs, aquell va ser el primer atac d'ansietat que, per sort, la meva mare estava allà, la meva mare és metge, llavors la meva mare va veure ràpidament el que m'estava passant. Jo no en tenia ni idea, no sabia si m'estava donant un atac de cor, si m'estava donant... No tenia ni idea, em pensava que m'estava morint en aquell moment.
Quines dificultats més importants has trobat a l'hora de conviure doncs, amb això, amb aquests episodis o crisis d'ansietat que t'han afectat? I jo no sé si t'afecten encara, Maria.
Sí, doncs ara mateix estic visquent a Menorca, perquè jo vivia a Barcelona pels estudis,
sí.
Però m'he hagut d'anar a Menorca perquè la ciutat m'angoixava massa, els sorolls forts, la multitud de persones, els cotxes passant tota l'estona,
yeah.
A mi m'angoixava molt. Llavors, jo el que millor m'ha anat ha sigut, a part de la teràpia psicològica, que ja ho especifico a l'entrevista que vaig fer al diari El Jardí,
sí.
Doncs jo el que millor m'ha anat ha sigut doncs, intentar estar tranquil·la, en contacte amb la natura, sobretot, aprendre a viure una mica la vida des d'un cantó més hedonista i estoic.
I més tranquil.
Tranquil.
Clar, perquè sortir de l'ansietat m'imagino que no és un camí fàcil, un camí de roses, com es diu habitualment, no, Maria?
No és gens fàcil. Hi ha moltes recaigudes, hi ha moments en els que penses que ja has sortit i tornes a tenir una crisi d'ansietat per alguna cosa que veus o passes. Llavors, sí, és complicat.
Clar, i després de tot plegat, quan et trobes en situacions com aquestes, com la teva, per exemple, que ens expliques ja el que es anomena l'entorn, no? Com gestionar la comprensió, suposo que això és més fàcil, però la incomprensió, que és més complicat, no?
Sí, exacte, vull dir, però la comprensió ve amb comptagotes, vull dir, generalment el que et trobes de primeres fins i tot amb familiars, amb persones que t'estimen, és la incomprensió, és el no entendre per què estàs malament, per què no pots sortir del llit, per què no pots fer coses, per què no pots trobar gust en coses que t'agradaven abans i ara ja no t'agraden. És molt complicat.
Clar. L'ansietat, fi de comptes, Maria, crec que és una cosa que ens pot passar a tots, aquests episodis d'ansietat, però tampoc hi ha factors molt concrets, no? Hi ha diversos factors, no n'hi ha un de sol, no? A l'hora d'explicar per què tinc aquests episodis d'ansietat, oi?
Sí, 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 hi ha diversos factors, és a dir, l'entorn és molt gran, també et pot venir de tu mateixa, que penses que, bueno, que t'autosugestiones, diguéssim, o t'autosents malament, no sé com expressar-ho.
Sí, sí, sí. No, no, ja...
I, ja bueno, perdó, i també el... ara se m'ha anat, perdó, és que també tinc TDAH, llavors, i es fa molt difícil, es fa molt difícil, jo he hagut d'agafar-me baixes fins al final de temporada de feina aquí a Menorca per poder, doncs, per sanar-me una mica, perquè no podia aguantar.
Clar, en el teu cas crec que ha jugat un paper molt important el que tu anomenes la psicoteràpia, no? Què és això, exactament?
Sí, sí, la psicoteràpia és la teràpia psicològica d'un psicòleg o d'una psicòloga que t'ensenyi, bueno, que t'expliqui com anar pal·liant amb els símptomes, com ajudar-te, com aprendre a viure en el present, com... A mi també el que m'ha ajudat molt ha sigut la teràpia de mindfulness i d'això, d'estar al cos present, de sentir que l'ara és l'important i que el futur no té per què fer-nos mal, que és el que pateixes amb l'ansietat.
Molt bé, Maria. Quan van començar aquests episodis d'ansietat, quina edat tenies?
Tenia 21.
I ara tens? I ara?
I ara en tinc 28.
28 anys. Te'n sortiràs, segur que sí, Maria, eh? Val?
Sí, 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 sí.
Gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE Catalunya Andorra, explicar de primera persona el teu testimoni i com convius i com gestiones aquests episodis d'ansietat, que cada cop n'hi ha més i que afecten a moltíssima gent, sobretot gent jove. Maria, gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Gràcies, adéu, que vagi bé.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Juan Ballore, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Esports Cope, 3 de la tarda i 5 minuts. Tenim Champions, primera semifinal avui, no?
Sí, partits d'anada. Avui la primera, a partir de les 9 entre l'Arsenal i el PSG. Estarem a Londres i demà Barça-Inter a Montjuïc. Escoltarem a Hansi Flick, que ha confirmat que Chesney serà el porter de la Champions, i escoltarem també a Lamine Yamal, que demà complirà 100 partits amb el Barça. Encara no ha complert els 18 anys. El Barça juvenil, campió de la Youth League, després de derrotar la final 4-1 al Trabzonspor. A l'Espanyol, el Quique Iglesias ens parlarà del futur del jove de la cantera, Roger Hinojo, que ja va tenir minuts en el partit de Lliga de l'altre dia a Villarreal. Hem quedat amb el president de l'Europa, Héctor Ibar. L'Europa ha pujat, és nou equip de la Primera Federació, i parlarem també de bàsquet, que demà tenim el tercer partit de la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga entre el Barça i el Mónaco al Palau Blaugrana. El Barça va perdre els dos primers partits, així que demà o guanya o queda fora de la competició.
Molt bé, més esport, com sempre, a les 3 de la tarda i 5 minuts. Gràcies, Joan.
Gràcies, fins ara.
Nosaltres també ho deixem aquí, d'aquí molts pocs segons. Arribarà Pilar García Muñiz, com sempre, seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.